L'esport del punt.
Com notareu, les informacions dels serveis informatius i d'esports de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació no es firmen durant els 15 dies de campanya en protesta per la imposició dels partits polítics de criteris de propaganda electoral i no periodístics que vulnera el dret dels oients a una informació lliure. Dit això, començarem parlant de la Lliga de Campions de futbol. Aquest vespre a Atenes, el Milan i el Liverpool, o el Milan o el Liverpool, agafaran avui el relleu del Barça com a campions d'Europa. Italians i anglesos reediten l'espectacular final que van disputar l'any 2005. El Milan guanyava 0-3, va acabar perdent els penals.
Ja ha arribat el gran dia, cita amb la revenja o per repetir la història. L'estadi olímpic d'Atenes serà la seu d'un enfrontament especial. Després de la final d'Istanbul, Milan i Liverpool es tornen a veure les cares dos anys després en una final de Champions League. Sentim les declaracions de l'entrenador del Liverpool, Rafa Benítez.
Crec que serà dur com totes les finals. La de fa dos anys va ser fantàstica. Per mi és la millor final de la història d'aquesta competició. No sé si tornarem a veure un partit com aquell. Però si em preguntes si ho vull reviure, si és amb el mateix resultat, doncs sí. Però si no, necessitaré un metge. Jo crec que serà un partit dur, una final complicada i difícil per a tots dos. Però crec que no hi haurà gaires gols.
Kaká i Gerard es tornaran a veure les cares en una final dos anys després. El brasiler ha fet una Champions League espectacular. És el màxim realitzador de la competició amb un total de 10 gols. Per la seva banda, Steven Gerrard ha sigut el jugador clau del Liverpool en totes les eliminatòries que han disputat els anglesos. A més, avui intentarà aixecar per segon cop la Champions com el capità del Liverpool. Tot fa indicar que el partit d'avui serà molt igualat, tal com recorda l'entrenador rossonero Carlo Ancelotti.
Pocs confiaven que podríem arribar aquest any a la final, però el fet és que hi hem arribat i això ja significa molt. Hem de jugar un partit que serà igualat, molt igualat, però hem vingut per emportar-nos aquesta copa a casa.
Un dels jugadors a seguir aquest vespre serà Paolo Maldini. Si juga avui, igualarà el rècord del madridista Paco Gento en participar en 8 finals de Copa d'Europa. A més, la final estarà envoltada de grans mesures de seguretat, ja que s'espera un total de 50.000 seguidors, molts d'ells sense entrada. Això fa que hi hagi un desplegament policial de més de 17.000 policies. Per cert, avui mateix la policia grega ha revelat que ahir va detenir un anglès que va revendre gairebé 50 entrades per un total de 58.000 euros. El partit el dirigirà l'àrbitre alemany Herbert Fandel i començarà a 3:15.
Arriba la recta final. Dissabte 26 de maig, gaudeix de la tarda blaugrana. 4:45 de la tarda, Barça-Cifec, Darien Logroño. 10 del vespre, Barça-Getafe.
Per als socis, 20% de descompte en el partit de futbol i entrada gratuïta en el partit d'handbol. No esperis més i compra l'entrada ara mateix. Als terminals Servicaixa, trucant al 902-1899-00 o a www.fcbarcelona.cat.
El vestidor del Barça no hi deu haver segurament preferències a l'hora de triar el substitut com a campió de la Lliga de Campions. Avui al Camp Nou segurament s'han enveja entre els jugadors del Barça, que ara fa un any eren el centre de totes les mirades. Anem al Camp Nou.
Els jugadors del Barça seguiran en directe la final entre el Milan i el Liverpool d'avui. Com deies, ho seguiran amb certa enyorança. Hi ha alguns que en sentiren més que d'altres. És el cas de Giuliano Belletti, a qui la vida li ha canviat després del 17 de maig de l'any passat.
Bueno, cambiar cambió, ¿no? Eso no puedo negar. Claro que he jugado menos partidos que otras temporadas. Hasta he hecho un poco de menos jugar a fútbol, que he jugado pocos partidos. Pero no la pongo la culpa de esto a nadie, sino que solo a mí mismo. Y tengo que superarlo, he superado muchas cosas ya en mi carrera. Y ha sido un momento bueno para entrar en la historia de este club.
Belletti ha compartit protagonisme amb Samuel Eto'o, que una vegada més ha parlat potser fins i tot més de no pas el que li convé.
Ha estat un dels matins més estranys dels últims mesos i de nou el protagonista absolut ha estat Samuel Eto'o, que ha tornat a fer declaracions en una setmana important per al futur esportiu del Barça. D'entrada hem sabut contundentment, a la manera de Samuel Eto'o, que no hi ha cap mena de dubte perquè continuï el Barça l'any que ve.
Seguríssimo. Y no hubo reunión con Laporta, porque se publicó también que yo había visto a Laporta, había hablado con él antes de salir diciendo, no hubo ninguna, tengo una gran amistad con el presi, pero os digo, no necesito al presidente para decir que me quedo o para esto. Y yo dije, como se publicaban ya muchas cosas que no eran ciertas, y pensábamos también, yo creo que Ronnie, que es nuestra bandera, salió y dijo, o sea, me quedo. Yo creo que todos los demás que estamos en la cola, teníamos que salir para la tranquilidad de todos los compañeros y sobre todo de nuestra afición.
També hem sentit de veu del jugador camerunès que no vol ser un problema per Laporta i per Frank Rijkaard. Si es converteix en algun dia en això, ell mateix decidirà marxar.
Hay mucha gente que trabaja para el Barça. La información no sale directo porque un jugador lo ha contado un amigo periodista, porque todos tenemos afinidades con algunos de vosotros y hablando se nos puede escapar algo. Por eso dije, hay que echar a todos los que echan mierda al vestuario, porque los que echan mierda al vestuario son los que sacan las cosas del vestuario.
Hem sentit Samuel Eto'o assegurant que vol treure del vestidor els que l'embruten, els que filtren informació i expliquen el que passa allà dins. Ha fet públic l'enfrontament personal que manté obert amb dos mitjans de comunicació i ha insinuat que la premsa catalana no ajuda tant al Barça com la premsa de Madrid ho fa amb el Real Madrid. De Vilafranca, aquell dia en què va fer les declaracions més explosives de la seva carrera esportiva, ha après que necessiten diàleg dins del vestidor per resoldre problemes com els que van originar, diu Samuel Eto'o, aquelles declaracions. Ara, ell i Ronaldinho, segur el camerunès, són amics i fins i tot surten junts.
Lo que pasó durante la semana de cuando hice las declaraciones en Vilafranca nos enseñó a todos mucho. Porque yo te sigo diciendo, nos faltó diálogo en esta semana. Nos faltó mucho diálogo y ojalá, y ahora ya sabemos que ante cualquier cosa lo importante somos nosotros y hay que hablar entre nosotros. Y esta semana nos faltó diálogo, esta semana justo, porque yo creo que si hubiéramos hablado como lo hicimos dos días después, todo eso no iba a existir. Y ahora todo lo que puedo hacer con Ronnie se va a poner en duda. Ah, no, no son amigos, sí que somos amigos. Lo siento para los que no lo creen. Sí, que somos amigos. Y vamos también de fiesta juntos.
Eto'o ha demanat comparèixer en sala de premsa després que s'hagi publicat una entrevista al diari Marca on explicava bona part de les coses que avui hem sentit de viva veu a la sala de premsa del Camp Nou.
Deixem el Camp Nou, però continuem parlant del Barça i de Can Barça. S'ha parlat avui de la Champions, s'ha escoltat a Samuel Eto'o, però segur que s'ha parlat també del desenllaç a la Lliga. Els blaugrana esperen una ajuda de l'exterior.
Una ajuda que podria tindre una primera parada aquest cap de setmana en el Madrid Depor de dissabte. El mitjapunta Joan Verdú del Deportivo, fet a les categories inferiors del Barça, acceptaria de bon grat els famosos maletins per guanyar el Madrid. Verdú sap que han de vigilar molt l'últim minut dels blancs.
Estem veient que els últims partits però, bueno, tenen aquesta sort d'intentar guanyar, però bueno, jo crec que ara mateix està en un moment pues, molt bo i el Barça, pues, com no depèn d'ells, pues, depèn de que treguin un mal resultat.
Verdú també ha reconegut que a la Corunya els hi tenen moltes ganes als blancs després d'aquella final de la Copa del Centenariazo i que, tot i el menyspreu per part del Madrid, va acabar guanyant el Deportiu.
El Barça encara enmig de la lluita i l'Espanyol sense objectius clars en el que queda de Lliga. Per això el tècnic Ernesto Valverde comença a planificar el futur.
Valverde ha admès que hi haurà canvis aquest estiu, tot i així ha explicat que no hi haurà molts retocs perquè ara l'equip ha trobat el camí dels èxits. Valverde sap que serà difícil tornar a jugar una final europea, però demana que el club es posi un llistó alt perquè els èxits tinguin continuïtat.
Lo que no queremos que eso sea, este año ha sido la sorpresa de la temporada y se van a quedar ahí. Lo que queremos es darle cierta continuidad a eso. Igual no se puede llegar a la final de la UEFA en un tiempo, pero sí ir consiguiendo determinadas cosas para que el equipo tenga cierta estabilidad en cuanto a los logros que pueda conseguir. Estamos en un buen momento para el Español. Por eso es importante que nosotros ahora no agachemos la cabeza. El equipo y luego, evidentemente, el club, si quiere seguir por este camino, eso también lleva un coste de liderar un proyecto determinado.
Un dels retocs de la plantilla podria arribar a la porteria. El director esportiu Paco Herrera, present avui a l'entrenament, va fer uns dies unes declaracions a Catalunya Ràdio on va dir que el club podria traspassar Gorka o Kameni perquè és difícil retenir dos grans porters a un mateix equip. Valverde, però, diu que no s'ha plantejat aquesta possibilitat perquè creu que sempre és bo tenir dos grans porters. El tècnic, per cert, ha confirmat que aquest diumenge a Huelva Gorka serà el titular perquè Kameni té un permís per marxar al seu país. El tècnic de l'Espanyol pensa en la pròxima temporada, però demana també que l'equip competeixi a un bon nivell als tres partits de Lliga que queden. Un d'ells serà contra el Barça i Valverde admet que no necessiten primes perquè hi haurà una motivació extra.
Es un partido con una motivación especial, no porque queramos fastidiar al Barça, sino porque es un derbi y para ese partido no hace falta motivar mucho a los jugadores, ni para jugar contra el Barça, ni para jugar contra el Madrid, ni para jugar partidos importantes. El equipo va a estar motivado simplemente por ser el rival que es y por ser el partido que es, pero no por un ánimo de que el Barça gane la Liga o deje de ganarla. Es una cuestión suya particular. Nosotros lo que queremos es ganar ese partido de la misma manera que hicimos ganar al Madrid.
Ernesto Valverde també ha dit que si no haguessin jugat la final de la UEFA ara mateix tindrien més punts i estarien lluitant per aconseguir una plaça europea. I de la possible wild card per anar a la UEFA la temporada que ve, diu que no en vol estar pendent per no dur-se un desengany. L'equip s'ha entrenat avui a porta tancada a Sant Adrià. Velasco no s'ha entrenat perquè s'ha fet mal a un taló, però estarà a punt per jugar a Huelva. Tampoc ho ha fet Kameni, que ja ha marxat al Camerun amb un permís.
Parlem ara del Nàstic. David Cuéllar ja va anunciar ahir que volia continuar al club grana encara que fos a segona. Avui sentirem el Francesc Xabó també parlant del seu futur. Catalunya Ràdio Tarragona.
Bona tarda. La gran majoria dels actuals jugadors de la plantilla del Nàstic esperen continuar vestint la temporada que ve la samarreta del conjunt tarragoní, encara que sigui a segona divisió A. L'últim a afegir-se a la llista ha estat el francès Sébastien Xabó, que va arribar al mercat d'hivern. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha recordat que té un any més de contracte i primer ha de parlar amb els directius grana.
Encara no he parlat amb els directius. Tinc una temporada més de contracte i espero saber exactament quins són els plans per la temporada que ve. No descarto res, però primer vull parlar amb els directius per veure si és possible arribar a un acord.
El jugador francès no amaga que seria millor per la seva carrera esportiva continuar a primera, ja sigui aquí o en qualsevol equip d'Europa, però si el projecte del Nàstic és engrescador, no faria cap fàstic a continuar a Tarragona i jugar a segona divisió.
És veritat que m'he adaptat bé a Tarragona. No amago que m'agradaria continuar jugant a primera divisió, ja sigui aquí o a la resta d'Europa. Ara bé, si el Nàstic fa un bon equip de segona amb un bon projecte, no seria un problema quedar-me per intentar tornar a primera la temporada que ve.
La plantilla del Nàstic ha fet avui l'entrenament a les instal·lacions de Camp Clar, preparant el partit d'aquest diumenge al nou estadi contra l'Atlètic de Madrid. Demà el partit habitual dels dijous, que dona les pistes necessàries per saber quin equip farà diumenge Paco Flores.
Yo quiero...
Vols estrenar els nous banyadors, els nous biquinis o triquinis? Enlluernar amb detalls en relleu, daurats, teixits ben contrats?
Que tu cuerpo la viva!
Una moda bany en blanc, en estampats animals o en colors vius.
Moda bany al Corte Inglés. Un somni d'estiu.
Todo el día.
L'esport al punt.
Sorollosa festa aquest matí a l'aeroport del Prat. Un grup d'eufòrics aficionats ha anat a rebre el Rico Manresa, que va recuperar ahir la categoria d'èlit del bàsquet estatal. Un final de temporada espectacular ha retornat Manresa a la Lliga ACB.
Però sorollosos. Una vintena d'aficionats del Rico Manresa han anat fins a l'aeroport del Prat per rebre els protagonistes del retorn a l'ACB. Alguns acabaven d'arribar de Huelva mateix, on ahir van voler acompanyar l'equip. Marc Gomà és un d'aquests 60 aficionats manresans que van a Huelva.
L'emoció no n'hi va haver, perquè des del moment ja ens en vam anar destacant, però molt bé, molt contents. I després vam anar a sopar amb els jugadors i això, molt bé, molt bé, molt bé. Això sí, l'any que ve tornarem a veure el Barça, tornarem a veure el Tau, tornarem a veure els grans equips de Manresa. Molt bé, molt contents.
Els aficionats, directius, tècnics i jugadors han patit molt durant la temporada, on fins i tot l'equip va estar a prop del descens. A la segona volta han sumat 11 victòries en 14 partits i al play-off han superat per 3-0 primer Los Barrios i després el Ciutat de Huelva. Ahir, el tercer partit per 72-84 a la pista andalusa. Jaume Ponsarnau, el tècnic que va arribar a mitja temporada, ha estat un dels artífexs de la recuperació.
Resumint, que hem acabat sent un equip
competitiu dins aquesta lliga, una lliga molt difícil i molt dura, un equip amb molt bona mentalitat i molta duresa, capaç de fer un joc que parteix des de darrere i que corren la pista rebotejant, doncs hem sigut un equip capaç d'imposar el nostre ritme dins aquesta lliga i ens ha permès això, doncs, pujar a la CB.
I ara han de començar ja a planificar la nova temporada a la màxima categoria del bàsquet estatal.
El club de seguida s'ha de ficar a treballar, no? Perquè anem a pujar en una lliga molt dura, molt exigent, que s'ha ficat pels núvols a nivell de pressupostos, però sí que és molt important si acabem com hem acabat aquesta lliga, no? No només sent un bon equip a la pista, no? Sinó ser un bon equip amb molta sintonia amb el club i amb molta sintonia amb la nostra gent, amb la gent que ens ha animat, que està per aquí cridant i tocant els timbals, doncs, sens dubte, doncs, tindrem moltes més possibilitats d'aconseguir els objectius que ens marquem.
Pons Arnau confia ser l'entrenador del Manresa a l'ACB.
Esperem que sí, no hi ha res fet, però perquè tampoc és el moment de... No ha sigut el moment de parlar-ho, però bueno, jo tinc confiança i sembla ser que el club també.
La celebració pública serà demà a les 8 del vespre amb una recepció a l'Ajuntament de Manresa.
Avui també juga la Casball Ubic, que busca una plaça a la Lliga LEP de l'any que ve.
Afronten el partit com un matchball i és que una derrota el deixaria fora de la lluita per l'ascens a la Lliga LEP. El tècnic de l'equip català Jordi Balaguer és ben conscient d'això, però asseguren que intentaran allargar l'eliminatòria tot el que puguen.
Per un costat que siguem tractats de la mateixa manera que els tracten amb ells i per un altre costat que la nostra defensa domini sobre el seu potencial ofensiu i que nosaltres en cap moment ens descomposem i puguem estar en opcions de partit fins al final.
Continuem parlant de ciclisme, o parlem ara de ciclisme. El secretari d'Estat per l'Esport, Jaime Lisabevski, ha parlat avui al Vendrell just en el primer aniversari de l'operació Port, que va deixar al descobert una xarxa de dopatge de ciclisme d'èlit. Sapiguem què ha dit.
Bona tarda. El president del Consell Superior d'Esports de l'Estat, Jaime Lisabevski, s'ha referit avui a l'aniversari de l'operació Puerto contra el dopatge al ciclisme. Lisabevski és partidari que es pogués reobrir judicialment el cas Espanya, però també diu que la nova llei antidopatge ja permet perseguir una situació que genera molt de diners.
Por parte de la administración, lo que tenemos es el objetivo fundamental de acabar con las mafias, de perseguirles hasta el final, de un negocio que mueve más de 20.000 millones de dólares al año, según los informes de Interpol, y en ese sentido vamos a ser absolutamente inflexibles.
El responsable de l'esport espanyol també ha parlat del fet que encara no hagi resolt res el Tour de França amb la victòria de l'any passat d'Òscar Pereiro i espera que ben aviat se li reconegui aquesta victòria.
No lo mismo quedar número 2 que número 1, y a mí me gustaría que el Tour tuviera también pues ese detalle un poco de grandeza, ¿no? Si hay que esperar a que definitivamente se sancione a Landis, si es que se llega a esa conclusión, pues habrá que esperar, pero de todas maneras el ganador del Tour de Francia se llama Óscar Pereiro.
Jaime Lisabevski ha fet referència també a les primes a tercers de les que cada any es parla al final de la Lliga de Futbol. Diu que és un tema molt difícil de combatre.
Todos decimos de entrada, por supuesto, que cualquier tipo de percibir dinero para perder un partido es algo horroroso y evidentemente es absolutamente impresentable. Y yo personalmente tampoco creo que haya que primar a nadie para ganar un partido, pero no hay un mecanismo, digamos, claro para determinar estas situaciones.
El president del Consell Superior d'Esports ha fet aquestes declaracions en una visita al Vendrell, al Baix Penedès, on ha visitat dos nous camps de gespa artificial.
Tenim un minut i mig per l'última hora de la Volta a Catalunya. Avui, tercera etapa entre Perafort i Tàrrega. Anem a la ruta.
Bona tarda, doncs l'etapa ha començat fa poc més d'una hora i mitja. De moment hi ha una escapada que s'ha produït al quilòmetre 3 formada per 6 corredors. D'aquests podem destacar la presència del líder francès de l'equip Cofidis, Sylvain Chavanel, un corredor que està situat a 24 segons d'Imanol Erviti a la classificació general. Aquests 6 corredors, quan ja han passat pel quilòmetre 35 els corredors, tenen una diferència respecte al gran grup que supera els 4 minuts. Hem de dir que els corredors han de superar avui dos ports de muntanya de segona categoria i al final és a Tàrrega, on l'última vegada que va arribar a la volta va ser l'any 89 amb victòria de Jean-Paul Van Poppel en aquesta població, però el que més es recorda és el triomf d'Eddy Merckx l'any 68. Al final de l'etapa d'avui l'ha dissenyat l'excorredor Jaume Vilamajor.
Al final podem dir que a partir de Forès hi ha una pujada d'uns 4 quilòmetres, bastant duret, i després, bueno, és carretera estreteta, curves, puja baixa, si fa una mica de vent de costat, que pot ser que en faci, pues, també pot marcar la diferència.
afegir que no han sortit dos corredors, Marcus Esberg, que va caure al final de l'etapa d'ahir, i també Eric Zabel.
Acabarem amb un nom propi, Vicenç Tarrés. Serà el nou seleccionador estatal de waterpolo femení, segons ha anunciat avui la federació. Vicenç Tarrés treballava al Mataró fins ara i supleix Marc Sant Romà. Amb aquesta notícia de waterpolo posem punt final. Gràcies per la vostra atenció i bona tarda.